para.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Com estan? Passen 6 minuts a les 12. Comencem Hora L Catalunya Central. Passen 6 minuts, com deien, de les 12. Tenim força sol. I hores d'ara a la ciutat de Manresa tenim 12 graus de temperatura. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Ja ho saben que tots els dimarts en aquest programa coneixem en profunditat una personalitat de casa nostra, doncs avui voldrem conèixer l'historiador, periodista i escriptor Joan Escolia. I aquesta setmana, concretament aquest dimecres, comença el Saló de l'Ensenyament al recinte de Montjuïc, aquest espai de l'ensenyament de tot Catalunya, on s'hi ofereixen tot cicle, graus, cicles formatius, tot el que s'ofereix de formació a Catalunya en aquest saló. Doncs la U Manresa hi és, en aquest saló, que s'inaugura aquest dimecres, i per això avui nosaltres hem convidat a la Sílvia Mas per parlar d'aquest Saló de l'Ensenyament. Sàpiguen vostès que si han de circular per la C25, per l'eix transversal, el desprendiment d'una pedra de grans dimensions bloqueja el pas de vehicles per un dels dos carrils a l'eix transversal, a Rajadell, concretament al quilòmetre 125 d'aquesta carretera. Aquesta gran pedra ha caigut en sentit Fonollosa cap a les 9 del matí, quan faltaven uns 10 minuts per les 9 del matí. Hores d'ara, com dèiem, aquesta pedra encara hi és i, per tant, hi ha un carril tallat i es dona pas alternatiu fins que no es pugui treure aquesta pedra de grans dimensions, que, com dèiem, ha caigut aquest matí a la C25 per Rajadell. La pluja també intensa de les últimes hores va provocar que ahir diumenge hi hagués un esfondrament d'un mur adjacent a una casa de Pala de Torroella. L'incident, que no va causar ferits, va requerir la intervenció dels bombers de la Generalitat, que van actuar per garantir la seguretat de la zona. Com a mesura preventiva, l'Ajuntament va informar que la policia local va trallar provisionalment el carrer del Muli i va habilitar desviaments per garantir la circulació amb seguretat. I un incendi de gran intensitat va destruir aquest divendres a la tarda un pis situat al carrer Cantarell de Manresa, deixant una família de 4 membres sense llar. L'incendi va començar cap a quarts de 5 de la tarda. A l'habitatge residia un matrimoni amb dos fills. Les flames es van propagar ràpidament pel menjador i el rebedor, generant una intensa columna de fum visible des del carrer. La dona de la família va resultar ferida amb lesions leus i va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els altres 3 membres van patir una intoxicació per inhalació de fum i van ser traslladats al cap del casc antic. Arrel de l'habitatge d'aquest incendi, l'habitatge va quedar completament destruït. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al vespre un individu que s'havia llançat al riu Llobregat mentre fugia dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc al voltant de les 7 de la tarda a l'urbanització Marquet Paradís, al pont de Vilomara. Els agents de la policia catalana el perseguien per fer efectiva una ordre de detenció. En un intent de burlar-los, l'home va baixar cap a la llera del riu, però va perdre el control i va caure a l'aigua quedant atrapat entre unes branques. Davant de la situació, els bombers van intervenir cap a les 8, van aconseguir treure'l del riu. Un cop rescatat, el sistema d'emergències mèdiques el va atendre i després va quedar en custòdia policial. I nou seguit d'incendis als contenidors de Manresa, una que no donen treva. Entre finals de la setmana passada i aquest cap de setmana, 5 contenidors han quedat completament calcinats. I el centre d'esports Manresa en esports va cedir un altre empat a casa davant d'Altona. Van quedar 1-1 en un partit corresponent a la jornada 27 del grup 5 de tercera federació. I el Baxi Manresa, que també va perdre, en aquest cas, aquest passat dissabte al vespre, al Buesa Arena, a Vitòria, davant del Baskonia. Ens anem a les portades. L'edició digital del diari Regió 7 mostra la fotografia d'aquesta gran pedra que ha caigut a l'eix transversal i que talla aquest carril. També parla dels darrers soldats a la caserna de la caserna del Carme amb aquest titular. Va ser una sort fer la mili a casa. I també parlen amb aquest titular de professió perruquer, de gossos i amb medalla. L'equip Berguedà diu que s'obren les comportes de la Baells al pantà per sobre del 95% de la seva capacitat. Una gran roca impacta contra l'estació de bombeigs d'aigua de Solsona, diu el Nació Digital Solsona, que també parla que han estat denunciats 3 pescadors per pràctiques il·legals als pantans del Solsonès, i l'Infonoia.cat, que parla que Toni Bou guanya el 37è Mundial de Trial. Ens anem per la previsió meteorològica. I és que la tarda tornarà a ser moguda, meteorològicament parlant, tarda de cels ennuvolats, i poden caure precipitacions que d'alguns punts de la Catalunya central, especialment a la zona del Moianès, podrien ser en forma de tempesta. Les màximes avui que vorejaran els 15 graus de temperatura. Comencem.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722-76-41-11. E-mail formació@gstplus.com.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Parlarem d'història, però també de periodisme, també de docència, perquè el nostre convidat d'avui és historiador, és periodista, és professor. Ha escrit sobre figures tan rellevants a la nostra història com Selves i Carner, Francesc Macià, Josep Tarradellas, Ernest Lluch, i me'n deixo, entre molts altres. També escriu novel·les. Avui parlarem de la seva última novel·la, que és aquest Veïment estrany que tenim aquí. Avui el nostre convidat és el Joan Escolia. Joan, benvingut, gràcies per ser avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Farem trajectòria, parlarem també d'aquesta última novel·la, perquè el Joan és... Joan, ets manresà.
Jo soc manresà.
Això no és perd, eh?
Això sí, sí. A tot arreu on vaig tinc l'etiqueta i em presento com a manresà, això sí.
On vas néixer i créixer?
No, jo vaig néixer aquí a Manresa, bàsicament al barri de la plaça Mallorca, carrer Torres i Bages, i després, per circumstàncies familiars, diguem, per la feina del meu pare, doncs vam anar a viure, quan jo tenia 8 anys, l'any 84, a l'Hospital de l'Infant.
Home, Déu-n'hi-do.
Al Baix Camp, sí. I aleshores, clar, això ha fet que m'hagi mogut sense ser molt d'un lloc i d'un altre, tampoc, diguem. Mai m'he sentit d'allà. Sempre m'he sentit més d'aquí, però clar, no m'he socialitzat aquí. Aleshores, sí que és veritat que els caps de setmana sempre veníem aquí a veure els avis... És a dir, que la relació ha estat constant, no? I jo he tingut els avis, doncs, fins fa poc, diguem, que han anat morint. la veritat és que veníem molt a veure'ls i bueno, encara tinc aquí la meva tieta, la meva cosina, no? Tinc família encara, i justament doncs, bueno, aquests dies també estava per aquí, vull dir que vaig venint, però clar, això ha fet una mica que potser la gent d'aquí de Manresa digui, aquest no l'hem vist a l'associació, potser un dia el veiem al Cursal, que ve a teatre i tal, però no l'hem vist, i aleshores allà hi vaig estar fins a començar la universitat, llavors ja vaig anar a Barcelona, després vaig anar a treballar, vaig anar a viure a Londres, vaig tornar, he viscut a Santa Perpètua de Mogoda, que és una mica d'on parla el llibre aquest, la novel·la que he fet ara visc a Sabadell, i per tant sóc una mena d'aquí d'allà, no? I potser la gent de diferents llocs diuen, no, l'hem vist passar, però no sabem exactament el què, no?
Com eres de petit? No sé si eres un noi aplicat, estudiós, molt inquiet.
Jo era bon estudiant.
Molt bon estudiant?
Vaig criar molt amb els avis, i per mi els avis sempre han estat molt, molt, molt importants. Era un noi que li agradava molt llegir i escriure, ja des de sempre, que li agradava molt la història. I justament el que passa és que jo anava amb un avi matern, el meu avi Miquel, anava molt a buscar fòssils, per les bocardes, diguem, a Sant Fruitós, per Calders, etc. No? I tenia la idea molt de ser paleontòleg, diguem, tenia quan era petit. Per tant, no vaig fer, diguem, història pròpiament, perquè vaig pensar doncs, que em dedicaria a buscar fòssils, i vaig fer tota la carrera de biologia precisament per això. Vaig estar 4 anys, em vaig llicenciar, vaig començar un doctorat en paleontologia, i després no em va acabar de convèncer, i vaig tirar més cap a la branca del periodisme i de la història i això. Però ja eren coses que m'agradava de petit. O
sigui, però el primer és biologia. El primer que fas és biologia.
Sí, vaig fer biologia a la Universitat de Barcelona amb els 4 anys, diguem, que tocaven, i quan vaig acabar vaig començar un doctorat a la Facultat de Geologia. Però no em vaig veure, diguem, fent allò, potser no era el moment, i aleshores vaig pensar què faré ara amb la meva vida, diguem, m'agrada escriure, vaig pensar fer la carrera de història, són 4 anys, potser serà massa, i aleshores vaig fer un segon cicle de periodisme. Em vaig llicenciar en periodisme, vaig posar a treballar, vaig començar a treballar bueno, al Seminari del Temps, per exemple, vaig treballar a Com Ràdio, que ara ha desaparegut, seria la xarxa, i després vaig anar a parar, diguem, a la Generalitat fent de responsable de comunicació al Departament d'Universitats. Vaig estar al voltant de 2 anys, quan hi havia el primer govern del Pasqual Maragall, diguem, fins que vaig veure per dins com funcionava tot, una mica esgarrifat, segons com.
No et va agradar?
No em va agradar perquè vaig veure coses de la política que no em convencien, diguem. I aleshores, quan hi va haver la crisi de l'Estatut, el 2006 o així, jo ja havia decidit que plegaria, diguem, que ja en tenia prou. I aleshores va ser una oportunitat que, com que ja feia temps que pensava, bueno, doncs el que tinc el cuc aquest més de la història, però més de, diguem, de ser algú que busca com el fons de les coses, diguem, doncs vaig decidir, juntament amb l'Esther, diguem, la que és la meva dona ara, de marxar fora, i vam anar a fer un màster a Londres. Jo vaig fer un màster de nacionalisme i conflicte ètnic a la Universitat de Londres, a l'any més meravellós que he passat de la meva vida, segurament, perquè realment et llevaves al matí, anaves a la biblioteca, a la British Library, a llegir tot el dia, fins a la tarda. A la tarda tenia 3 hores de màster. L'any demà era el mateix. És a dir, en aquell any, jo crec que bueno, els llibres que he llegit en aquell any no els he tornat a llegir mai més, no? I clar, allò et genera un pòsit molt de coneixement i de poder llegir moltíssim, de veure una gent també que fan una educació molt de molt contacte amb els estudiants, de molt de debat, no? Que aquí potser no estàvem acostumats, almenys al que havíem vist, que era més impartir aquesta lliçó magistral sense que participessin tant. I aleshores, quan vaig tornar, ja tenia clar que volia continuar, diguem, la carrera acadèmica, ser professor d'universitat, i això, primer vaig fer el doctorat d'història basat en la vida del Josep Tarradellas, no? Els primers 40 anys del Tarradellas. Vaig estar molt a fons posat en la tesi, vaig fer la tesi en 2 anys. Vaig començar el 2010, vaig acabar el 2012. Aleshores vaig seguir publicant llibres. Això ha fet també que durant tots aquests anys del mig, diguem, per dir-ho així, no hagi publicat llibres de ficció. Que he seguit escrivint ficció, que passa que unes vegades perquè jo no m'ha agradat el que havia fet, o l'altre perquè l'editor no li havia agradat, no han sortit aquests llibres, però el que han sortit són llibres dels que comentaves abans, no? Moltes biografies, etc. I tot això m'ha ajudat, diguem, a fer la carrera acadèmica per arribar, ja fa més anys que faig de professor a la UOC, i ara doncs deu fer 5 anys o una cosa així que estic fent de professor a la Universitat de Vic, a la Universitat Central de Catalunya, a la Facultat de Comunicació i Empresa de, que està a Vic, no? Uh-huh. Encantat, jo crec que he arribat al lloc on volia arribar i estic content de... Cada dia realment em desperto alegre de poder fer de professor amb els, allà on estic, no? Sí, sí.
En parlarem. No us veu plantejar mai quedar-vos a Londres, Joan?
Jo sí, però l'Ester no. Llavors, l'Ester potser ja va marxar més amb el pensament de tornar, i aleshores, quan nosaltres vam tornar el 2007, va ser una mica de dir, bueno, clar, vam haver de començar a buscar feina, ens va replegar la crisi econòmica, això també limitava el mercat laboral, jo volia iniciar una altra, diguem, una altra via... Tampoc va ser fàcil, diguem, el retorn. També quedar-te allà potser havies d'haver treballat, de treballar de qualsevol cosa. Nosaltres ja partíem d'unes feines, amb un sou, amb un estatus, etc, que vam pensar que el màster també ens ajudaria al tornar, i no va ser així. És a dir, a mi m'ha ajudat acadèmicament, però encara el 2007-2008 hi havia gent, diguem, de headhunters o de gent de recursos humans que em deien que com és que havia deixat la feina aquí si és que m'avorria i per això havia anat a estudiar a Londres, no? És a dir, no, encara era un moment, potser ara s'aprecia més, però aleshores era un moment que no s'apreciava molt el fet d'haver marxat a fora. Uh-huh. Fins i tot amics meus, no? Em deien, a tu què et passa, no? Si tens una feina aquí, què és el que vas a buscar, no? I realment, bueno, el fet d'anar fora sempre... És clar, el mirall de les universitats estrangeres sempre et crida, no? Perquè no vol dir que aquí no ho fem bé, però bueno, hi ha llocs que penses, home, no ho sé, això és el mai, no?
Parlarem d'unes quantes personalitats a les quals no has treballat, has investigat, has publicat. Deies, comencem pel primer, doncs, que és no, aquesta tesi.
Sí.
Per què Josep Tarradellas, Joan?
Bé, doncs també per aquestes casualitats de la vida. Quan vaig ser a Londres, va venir un amic nostre, va començar ell, diguem, a buscar informació als arxius nacionals britànics. Jo hi vaig anar, vaig trobar una documentació de la Primera Guerra Mundial i al tornar vaig seguir aquesta documentació i d'això em va sortir un llibre que era sobre Joan Soler i Pla, que era el pare dels voluntaris catalans, dels catalans que havien lluitat a la Primera Guerra Mundial. Aleshores, quan ho vaig presentar amb la persona que m'assessorava, que era l'Enrico Soler de Cal, catedràtic d'Història de la Universitat Pompeu Fabra, primer em va dir, si vols escriure no et posis a fer tesis perquè no tindràs temps, etc. Quan vaig haver fet aquest llibre, em va dir, home, això ja era la tesi. Jo vaig dir, home, ja he fet aquest camí, doncs ara continuo, no? I llavors, un dia, a l'Arxiu Tarradellas, vaig coincidir amb la directora de l'Arxiu Tarradellas, la Montserrat Catalán, i ella em va dir, mira, doncs aquí s'estan tirant endavant uns volums, el president Tarradellas se n'ha escrit alguns llibres, però no hi ha tampoc una biografia així molt, molt ben feta, global, etc. I vaig pensar, doncs, bueno, doncs, escolta, em va semblar interessant, i vaig començar a estudiar la figura del president Tarradellas els primers 40 anys, diguem, fins a la Guerra Civil, que potser és la part, jo vaig començar pel començament perquè em semblava que era el que havia de fer. Recordo que a la defensa de la tesi hi havia el Joan Beculla, que estava de tribunal, i quan va acabar, ell amb el seu posat, no, em va dir, està clar que vostè continuarà estudiant Josep Tarradellas, no? I jo aleshores pensava, ni parlar-ne, o sigui, he estat aquí dos anys posat amb aquest senyor, ja n'he tingut prou, jo aquí ho deixo, no? I al final vaig anar fent altres llibres enmig i anar escrivint i un dia et trobes amb el... Bueno, has fet la biografia aquesta de 1000 pàgines que dius, no sé com m'ha sortit això. Realment no ho sé. És a dir, que moltes vegades quan acabo de fer un llibre, us ho cregueu o no, ja m'acabo i penso, l'he fet, però no sé com l'he fet. O sigui, o miro altres llibres, dic, bueno, no ho sé. Vaig estar moltes hores a davant de l'ordinador, no? Però... apassionat, fent allò, però vull dir que bueno, clar, escriure tant, tampoc no saps com ho fas.
Què destacaria d'aquesta figura, de Josep Tarradellas?
Clar, és una figura que, com que engloba pràcticament tot el segle XX, seguint la seva vida pot seguir la història del catalanisme. Per tant, estudiant la seva figura, jo he après molt de la història del propi moviment català, diguem, uh-huh. No? El nacionalisme català. Llavors, passa moltes fases i els polítics actuals agafen del president Tarradellas allò que volen, no? Aquesta part me la quedo, aquesta part no me la quedo. Era una persona que realment tenia les idees molt clares del que volia fer. I un dels meus interessos era provar d'explicar al president Tarradellas sense agafar una posició en el sentit en què cadascú es pugui llegir a través de la biografia el llibre i pugui dir, bé, jo estic d'acord amb aquest senyor, no? Uh-huh. Però desbrossant-lo una mica de mites i de mirades allò interessades, que és bàsicament el que, molt el que hi ha hagut, no? Hem de pensar també que la generació com la meva, diguem, d'escriptors o d'historiadors més joves, que no hem conegut aquests personatges, ens és més fàcil també apropar-nos-hi. Perquè fins ara el que hem tingut són un seguit d'historiadors que ara s'estan jubilant, que clar, van participar de l'antifranquisme. Una part d'aquests historiadors van participar de l'antifranquisme al SUC. SUC i Tarradellas eren dues coses que no lligaven en absolut. Per tant, la mirada sobre Tarradellas estava molt condicionada amb la pròpia mirada política, no? Uh-huh. I jo és una cosa que sempre mirava de distanciar-me, no? En el sentit de dir, buscava una distància. No és... És a dir, el Josep Tarradellas m'ha acabat interessant tot el que he anat veient que havia fet, però no era un personatge que d'inici pogués sentir com una atracció, diguem, com en Selves Carné, per exemple, no? En Joan Selves Carné, que era algú que recordo que l'any 2001, aproximadament, el Quim Maloi va fer una exposició de joves i republicans. Jo no la vaig veure, però tenia el llibre del catàleg de l'exposició, aquells joves que anaven caminant, i una bandera com republicana de fons, el Joan Selves allà al mig de tots, no? I saps com, m'imagino com el club dels poetes morts, sí, aquell que sí, s'apropa sí. a la vitrina, sí, no? I diu, escolteu el que diuen, no? Doncs aquells joves republicans, sobretot en Selves, em cridava, no? Era com si necessités que el tragués d'allà. I durant molt de temps havia perseguit fer la biografia d'en Selves. El que passa que no ho trobava qui econòmicament m'ajudés a fer la biografia. Fins que al final vaig parlar amb la Fundació Irla més endavant i l'Ajuntament i tot plegat i van veure doncs, que valia la pena. No? I jo volia sobretot biografiar en Joan Selves perquè em semblava, i encara m'ho sembla, que és un personatge, o sigui, un polític realment honest, diguem, en el sentit en què el podríem fer servir de mirall del que ha de ser un polític, no? Algú que diu, bueno, jo tinc la meva opció política, però el que vull és, sobretot, resoldre les coses a la gent, no fer negocis, ni fer posar-me... I...
Home, deuen haver de pocs d'aquests, jo sé que n'hi ha molts, potser, però...
No ho sé, no ho sé, a vegades potser som molt... Clar, potser som molt exigents amb els polítics, també, no ho sé, perquè al final nosaltres tampoc no som ni àngels ni dimonis, no? És a dir, som una barreja, no? Però la qüestió és que si em diguessin, mira, poso un exemple d'un polític, doncs sempre t'agafaria en Joan Selves, no? I et diria, mira, aquest em sembla, per la documentació que he vist, que em sembla que aquest podria ser un bon exemple de bon polític, al marge de la ideologia que tingui cadascú. I potser un dia sortirà documentació que em desmentirà, no? Però de moment...
De fet, tenim aquest acte, que es va fer aquí.
Sí, molt content, la veritat és que sí.
Aquí a Manresa, de la presentació.
De la presentació.
Sí. Clar, n'hi ha molts. Francesc Macià.
Clar, Francesc...
És molt diferent a Josep Tarradellas?
Sí, Francesc Macià és una persona que sabia ell perfectament que la gent se'l mirava i que tenia un encant. És a dir, és el primer polític modern en el sentit que ell agafa les criatures, fa petons, dona la mà, saluda, d'una forma molt popular, diguem. I aleshores això, a diferència de Josep Tarradellas, per exemple, que Josep Tarradellas és una persona molt alta... Que manté més potser un cert distanciament, quan és gran ja no, però de jove un cert distanciament. Són dos polítics d'altra banda que saben que no saben fer bons discursos perquè no tenen una dicció molt, molt clara o molt prou abrandada, diguem. És a dir, per exemple, si els compares amb Companys, Lluís Companys era una persona que sabia fer molt bé discursos. En canvi, Macià no volia anar al Parlament a explicar-se perquè sabia que no parlava prou bé, no? I aleshores, en canvi, la imatge és una cosa que Francesc Macià té molt clar, que ell impacta en la imatge. I jo sempre explico anècdotes, per exemple, d'ell anant al balcó d'un ajuntament i la gent aclamant-lo, no? I l'alcalde dient, Macià, esperen que parli, no? I ell respon, per què volen que parli si ja m'han vist? No? És a dir, ell sap molt bé l'efecte que fa, no? O els homes,
però,
per exemple...
És molt modern, podríem dir-ho així.
És molt modern. És que ell és com el primer polític modern que... amb totes les paraules, diguem, que té el catalanisme. Per això la seva imatge és tan icònica i arrossega tant el votant, per dir-ho així, no? Hem de pensar que és això. La gent quan anava al sastre, per exemple, els homes, anaven al sastre i deien, jo vull un vestit gris Macià. i el sastre ja sabia quin color era. És a dir, que això ara és difícil que passi amb un polític, no?
Sí.
Vull dir que realment tenia aquest impacte, i això és una cosa que, bueno, Macià l'he estudiat i m'agradaria seguir-lo estudiant també, perquè és algú que cal també una mirada desbrossada moltes vegades de mites, d'aquestes mirades més interessades.
Ernest Lluch.
Sí, Ernest Lluch va ser directament un encàrrec de la Fundació. La Fundació em va contactar i em van demanar si podia fer la biografia. Ernest Lluch, vaig anar a conèixer les diferents persones que l'havien contactat, vaig parlar amb moltíssima gent. Com que era un personatge recent, vaig fer servir molt aquestes entrevistes. El lloc on segurament em va costar més de que se m'obrissin va ser el País Basc. La gent del País Basc és peculiar, diguem.
Més tancadots.
Sí, diguem, Josep Tarradellas no tenia basquitis, jo tampoc, és a dir, peculiars, diguem, deixem-ho així, a diferència de València, per exemple. A València de seguida, diguem, t'expliquen molt de l'Ernest, a favor o en contra, però són molt oberts. I després el que em va sobtar més o em va colpir més és sobretot el moment de l'assassinat. Jo crec que realment les pàgines dedicades a l'assassinat són les pàgines que, de totes les que he escrit, les que m'han costat més d'escriure, en el sentit que encara que ja saps cap on vas, quan arribes al moment, no?, d'haver d'escriure allò, no?, d'haver d'escriure el moment en què surten unes persones al garatge de casa, no?, quan tens una persona que has conviscut amb ella doncs dos anys,
jo suposo que els que hi érem en aquella època, no? I que
clar, nosaltres recordem, present, no? Exacte, sí. Jo recordo la tarda doncs, que estava al setmanari El Temps que van dir, no?, han assassinat l'Ernest Lluch, no? I et quedes, és a dir, clar, ho recordo perfectament, no? Igual que nosaltres recordem les Torres Bessones, per exemple, on érem, no? Això només s'entén si s'ha viscut, no?, realment, aquest moment. Però escriure-ho és com, bueno, ara ho he de posar així, negre sobre blanc, no?, i d'explicar la situació, i aquestes últimes hores, doncs, és una cosa que acabes amb angoixa, no? No sempre, vull dir, normalment escric i no acabo mai amb angoixa, diguem, ni les novel·les, ni res, no? Però en aquest moment sí que recordo, sí.
Parlem de les novel·les. Tenim aquesta, Un veí ben estrany, però no és la primera,
no,
teva novel·la.
No és la
primera. Quina és la primera?
La primera va ser L'ocell de la pluja.
Sí.
L'ocell de la pluja és una novel·la que bàsicament hi havia com dues parts, amb dues visions sobre una mena de relació que s'havia trencat. I aleshores aquesta novel·la, fa molt que la vaig escriure, va guanyar un premi, el Premi Ciutat d'Elx, de narrativa, el 2003, diria, o així, 2002-2003. I bé, i aleshores, doncs, a partir d'aquí vaig fer un recull de contes que es deia Trailers, que és el que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda a l'any 2005, si no m'equivoco. I aleshores després, doncs, quan vaig tornar de Londres, justament, vaig publicar, ja amb en Josep Cots, amb edicions de 1984, vaig publicar Contes Bàrbars, que ja anava una mica amb aquesta temàtica més social, no? És a dir, que a mi el que m'interessa molt de les novel·les o de la literatura en si, crec que la literatura el que ha de fer és fer pensar, fer qüestionar a la gent a partir de la lectura diferents coses, no només que s'ho passin bé, sinó la meva missió no és que el lector s'ho passi bé, sinó que el lector pensi sobre una cosa que li ha plantejat, i després que tingui una funció com de història social, és a dir, en el sentit en que si d'aquí 30 anys, per exemple, doncs algú vol saber què passava a l'extraradi de Barcelona en els anys 20, doncs pugui agafar-se un veí ben estrany i digui, ah, val, hi havia aquests personatges, hi havia aquestes dinàmiques de frustració de joves, de la immigració, del populisme, del no sé què, i pugui més o menys fer-se una idea, igual que nosaltres, doncs llegint Les Canyapobres, o llegint Vida Privada, o llegint La Passa del Diamant, podem saber més o menys què pensava la gent d'aquella època, no? O sigui, per mi aquest és l'element bàsic, sí.
Parlem, doncs, d'aquesta última, que és aquest veí ben estrany. Què podem explicar, Joan? Perquè, clar, amb els llibres...
No, podem explicar moltes coses. És a dir, podem explicar que bàsicament, l'acció se situa en una urbanització de l'extraradi de Barcelona. És una urbanització que està situada, és on jo he viscut, és a dir, està situada entre la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. És una situació en la que hi ha un senyor gran, que es diu Folc, que observa amb un veí que acaba d'arribar. I aquest veí, que es diu Armanguer, és un jove, uns 30 anys, i ell, el Folk, és un vidu que viu sol, els seus fills no li fan cas. És una mena de Gran Torino, perquè he vist la pel·lícula, però real. És a dir, jo dic que el Gran Torino, el que ens expliquen és aquest Clint Eastwood que viu en els suburbis de Detroit, que és un senyor que es fa amic dels immigrants i que es deixa matar per uns immigrants, però això a l'Amèrica real no ho veiem. És a dir, això és una pel·li de Hollywood, però quan tu... Jo aquest estiu, per exemple, he estat en aquestes zones del centre dels Estats Units, aquests Clint Eastwood no els he vist, n'he vist uns altres, no? Aleshores, jo el que faig és explicar la vida d'aquest folk que es qüestiona aquest seu entorn en el sentit del panorama ha anat canviant, no? I això ho pot veure qualsevol, no només a l'Extraradi de Barcelona, ho pot veure a Manresa, podem veure que la Manresa d'avui, el panorama humà és completament diferent a la de fa 15 anys o a la de fa 10, i per tant la gent es qüestiona coses respecte a això. I aleshores hi ha la contraposició d'aquest jove, que és un jove que li han dit, si estudies, si et formes, si fas això, fas allò, tindràs una feina, bé, en condicions, etc. I ell veu que no. És a dir, que té 30 anys i que encara té totes les coses per fer, que encara que estigui molt format no ha trobat una estabilitat. I per tant, el senyor Folk ens va explicant com és aquest Armanguer, justament vinculat amb el seu entorn, i quina responsabilitat té la gent gran en haver conformat aquesta societat, en ell mateix, diguem, l'Armanguer, la situació que té amb el seu entorn, ha acabat esdevenint alcalde, això es pot dir també, de la població, i hi ha un tema d'un crim en el mig d'aquesta població, que és el que fa avançar una mica el fil de la història. Tot això per què? Doncs per generar un seguit de preguntes amb el lector. És a dir, la idea del llibre bàsicament és agafar el lector i dir, molt bé, tu sobre la immigració, el populisme, les oportunitats dels joves, la situació de la gent gran que està sola, els canvis que hi ha hagut, tens una posició determinada. Molt bé, jo et porto ara davant d'aquest cas, m'acompanyes durant 160 pàgines, a veure si al final segueixes pensant el mateix que al començament. Pot ser que sí, pot ser que no, però en qualsevol cas li generes com un, diguem, unes preguntes. I per tant, el fet de generar aquestes preguntes en el lector és el que és la meva feina, diguem.
Peculiar el senyor Folk, també.
Per què?
Més per les primeres pàgines, sí. que he pogut llegir del veí ben, sí. Estrany, m'ha semblat peculiar, no?
Però en quin sentit?
M'ha fet riure.
T'ha fet riure.
M'ha fet riure. No sé si és la...
Sí,
no?
sí, clar. Sí. Ell és un treballador d'una paperera que està jubilat, que no surt de casa perquè té unes dificultats per caminar, per respirar, etc. I s'ha quedat a casa seva. La realitat que coneix és
el
que veu en el diari, sobretot, el que llegeix en el diari i el que veu a la televisió. I aleshores ell es troba, que això és el començament de la novel·la, diguem, que a l'altra banda hi ha aquest veí, que és l'alcalde, ja ho sabem des del començament, i sabem que hi ha, el que en l'actualitat en diem un escratxe, una gent que, sí, que critica l'alcalde. I a partir d'aquí, doncs ell va descabdellant tota aquesta història, no? És un observador que fa temps que no observa fora, i que el fet que hagi vingut una persona nova a l'altra banda del carrer li fa reflexionar sobre ell mateix, és a dir, sobre allò que veu i sobre el pas del temps, per tant, i sobre ell mateix, sobre com ell treballava a la paperera, que de jove doncs havia començat a treballar allà i havia anat pujant, però mai se n'havia mogut, fins... En canvi, el cas del jove, que és un jove doncs, que les oportunitats laborals té les que té, no? I per tant hi ha tots aquests paral·lels que es van trebant a través de converses, a través de les vivències.
La idea és continuar amb novel·la, Joan?
La idea és que, com que aquest temps et comentava que jo havia anat escrivint ficció, jo tinc una altra novel·la exactament de la mateixa mida que aquesta, que passa en aquesta urbanització mateix de l'Extraradi de Barcelona. La meva idea, això els editors, però la meva idea és que d'aquí un any, diguem, poguéssim estar amb aquesta altra novel·la, que és del mateix univers, diguem, és a dir, que és del explicant altres persones, però d'aquest mateix univers, d'aquest extraradi de Barcelona, amb alguna altra temàtica, però que està ja escrita, és a dir, que la idea és continuar. El que sí que hi haurà és una pausa en la publicació de llibres de no ficció. Uh-huh. És a dir, els llibres de no ficció, aquesta cosa d'aquests 10 anys de publicar tants llibres, això s'ha acabat. És a dir, més endavant en faré algun altre, però però serà gruixut, serà més temps, però no serà aquesta cosa d'haver publicat tant, perquè per la meva pròpia, diguem, trajectòria com a professor, no ho necessito ja, diguem, el currículum ja he fet el que volia, i per tant ara el que faig sí que és fer articles acadèmics, però publicar ficció tanta com no ficció tanta com l'he publicat, això no.
I ens queden 3 minutets, Joan, i com a professor, com ets? És a dir, t'agrada també buscar, fer pensar també, doncs, els alumnes, com arriben ara també els alumnes?
Jo sempre els dic que la meva funció és, no és dir-los què han de pensar, sinó fer-los pensar, i ells els podries entrevistar, jo crec, vull dir que ells ho saben, que des del minut 1 el que fem és parlar molt. Sí que els faig la classe com magistral, però molt dinàmica, amb moltes preguntes. Moltes preguntes perquè ells participin. Nosaltres tenim un jovent que són bons, però que moltes vegades hi ha coses que no se les han preguntat, simplement. Perquè se'ls ha anat empenyent fins a on són, perquè les circumstàncies no els hi han portat, perquè no s'han parat a pensar-ho. A vegades saben més coses de les que nosaltres ens pensem, o són igual de capaços de fer reflexions, però ningú els ha posat la pregunta davant, no? Quan tu li poses la pregunta i la vas estirant, doncs aquest estudiant, en aquest cas, és capaç d'anar descandallant. Jo m'ho passo molt bé, la veritat és que molt, molt bé, o sigui, ho deixo molt fent les classes, i espero que continuï, vull dir que és la meva... Saps allò que dius? He arribat a... al lloc.
Home, se't veu amb la cara, quan sí. Parles de...
Sí, perquè estic content, és a dir, estic content de... I també és molt gratificant que... És a dir, quan nosaltres tenim alumnes de 20 i pico, 30 grups, no? 20 i pico, 30, els grups que tenim, són grups que, no ho sé, diguem, si saps conduir la classe no es desmarxa tampoc, vull dir, els deixes les regles clares del començament, i malgrat que tinguin el portàtil, saben que no poden tenir el mòbil, que no poden fer servei, que... I al final, si ets franc amb els alumnes i veuen el que vas i que ells aprenen també, a mi em responen, vull dir que hi haurà de tot, però em costa una mica a vegades d'entendre els mestres que es queixen tant amb nivells inferiors, diguem, de la seva feina. Perquè, potser perquè jo he tingut altres feines abans, i com que estic tan content amb la que faig, em costa molt de quan sento mestres que es queixen dels alumnes, de tal... penso que potser hi ha un punt de vocacional que els hi falta, i és una feina que si no fas realment amb moltes ganes és normal que t'acabi, que potser t'acabi desgastant, no, la feina. És a dir, tu has de, ja saps el que hi ha, és a dir, saps que de 30 alumnes que tens a classe, doncs, escolta, arribaran uns quants a bon port i uns altres no arribaran, nosaltres faran unes altres feines, el que sigui, però nosaltres estem, doncs, per acompanyar-los, per donar-los el màxim d'informació, de coneixement que sigui possible, i en això estem.
Joan, al continuar treballant, han passat els 30 minuts molt ràpid, no volíem acabar, que tenim aquest,
sí,
l'11 de setembre, també suposo content, no?
Molt
de venir
content.
A Manresa,
sí.
I que...
És que sí, que quan de fet, com ho van proposar, vaig dir que sí de seguida, perquè és això, és a dir, encara que no em vegueu cada dia pel passeig, jo soc un manresà de pro, vull dir que no, l'altre dia em deien, Manresa, tal, dic, Manresa és més bonic que Girona, el que passa que, s'ha d'arreglar una mica algunes coses, però escolta, vull dir que no, Manresa endavant i el que calgui, sí, sí.
Joan, a seguir treballant?
Sí, sí, això segur.
I fins la propera.
Doncs fins la propera, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Merci.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts, a partir de 7:45 del vespre, la Laguna Tenerife, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai. I tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a Cursal.cat i ajuda a salvar vides, perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Hola, Julián, que quiero comprarte el coche. Sí, sí, quiero comprarte el coche a ti y a todo el mundo. Nos encargamos de todo y al mejor precio te lo compramos.
AKR Motor Manresa, al Passeig del Riu 52.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Ja saben que tots els dilluns en aquest hora la Catalunya Central ens n'anem fins la U Manresa FUB, i en aquest cas nosaltres avui com a tema hem triat aquest Saló de l'Ensenyament, que no té lloc a Manresa, sinó que té lloc a Barcelona, que és aquest Saló de l'Ensenyament, aquesta setmana de la formació i treball, que té lloc com cada any al recinte de Montjuïc. Per això, i per parlar de la presència, doncs, de casa nostra en aquest Saló de l'Ensenyament, hem convidat a la Sílvia Mas. Ella és vicerectora del campus Manresa de la UBIC-UCC, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Sílvia, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia.
A punt, no?
Sí, molt a punt, molt a punt. Tot preparat.
Tot preparat, aquest Saló d'Ensenyament, que és del 26, comença aquest dimecres i fins al 30 de març en aquest recinte final de Montjuïc, i com cada any, doncs, la U Manresa i en aquest cas també la UBIC-UCC és present en aquest Saló de l'Ensenyament. Sílvia, no sé si cada any intenteu que hi hagi una novetat destacada, com que sempre teniu novetats, en el marc de la U Manresa. Què és el que presenteu enguany aquest Saló de l'Ensenyament, Sílvia?
Aquest any, al Saló de l'Ensenyament, d'una banda anem a mostrar, evidentment, totes les titulacions que tenim, les de grau, de fisioteràpia, infermeria, podologia i logopèdia, les de l'àmbit d'empresa, que és ADE, la de la gestió d'en societat digital, que és un grau que encara és força nou i molt innovador en el sistema i, per tant, que l'hem d'explicar molt bé, el grau en educació infantil. El que també presentem és la combinació que fem amb cicles formatius de grau superior, és a dir, per una banda tenim pròtesi dental, però també fem la combinació de graus i cicles d'educació infantil del cicle, que llavors té continuïtat amb el grau i que en 5 anys es poden treure el cicle formatiu i el grau. També passa el mateix amb administració i finances, que després té continuïtat amb el grau en ADE, per qui ho desitgi. I aquest any, com a novetat així diferent, hem sol·licitat un cicle formatiu de grau superior nou, que és transport i logística, que és un cicle que té molta, molta demanda, que és, les empreses ens el demanen molt, busquen molt aquest perfil, és un perfil molt demandat. Nosaltres el volem oferir i creiem que és un cicle que combina molt bé amb un altre cicle de l'àmbit d'empresa que tenim, que és el de comerç internacional, de manera que són tan germans aquests dos cicles que en 3 anys podries obtenir els dos cicles, el de transport i logística i el de comerç internacional. Per tant, aquesta és l'oferta que venim a presentar, a més de formació contínua, però aquesta és l'explicació tant de graus com de cicles formatius que es combinen molt bé amb graus o bé dos cicles entre ells. I per altra banda, una altra novetat que tenim és també el futur de la clínica odontològica.
Clar, perquè la clínica odontològica, entenc, Sílvia, que el curs vinent estarà en marxa ja?
Sí, és a dir, ara a la primavera, ara d'aquí pocs mesos tindrem acabada ja la clínica odontològica. La voluntat és que aquesta clínica es posi en funcionament ja el curs que ve, és a dir, el curs 25-26, de moment amb cursos d'especialització per odontòlegs, sobretot especialitats d'implantologia i ortodòncia, amb la idea que al setembre del 26, és a dir, del curs 26-27, ja arribin els estudiants d'odontologia, perquè aquest grau d'odontologia, la UMANRESA el fa conjuntament amb la Facultat de Medicina de la UBIC-UCC. En aquests moments els estudiants d'odontologia estan a la Facultat de Medicina a Vic fent segon curs, l'any que ve faran tercer i a quart ja vindran aquí. Per tant, l'any que ve aquesta magnífica clínica odontològica començarà amb cursos d'especialització d'odontologia i l'any següent ja tindrem el grau en odontologia als estudiants de quart.
Aquestes serien doncs les principals novetats que hi haurà, però clar, evidentment qui vingui a l'estand, no? A Sílvia se l'informa de tot o del que vulgui, no?
Sí, i tant. Nosaltres aconsellem moltíssim de venir al Saló de l'Ensenyament perquè és un lloc on l'estudiant, tant si sap molt bé què vol estudiar com si va encara una mica perdut a l'hora d'escollir quin grau o quin cicle vol fer, és un lloc perfecte per poder-se orientar acadèmicament. Allà totes les universitats i tots els centres educatius hi som, explicant tota l'oferta formativa. Allà l'alumnat, el futur alumnat, pot resoldre molts dubtes que tingui, pot conèixer de primera mà què ofereix cada universitat, què ofereix de diferent, què oferim nosaltres de diferent respecte a una titulació que aparentment és igual a una altra universitat, però cada universitat hi posa la seva empremta, el seu toc personal, i per tant és la manera de resoldre molts dubtes, conèixer molt bé aquella oferta formativa, i també jo sempre dic que és molt important poder parlar tant amb docents d'aquell grau o d'aquell cicle, com amb estudiants que l'estan cursant i que per tant tan sols tenen una dos anys més que la persona que va fer la consulta i que, per tant, parlen en un llenguatge que s'entenen molt bé, que es poden aconsellar, que, per tant, tenen una perspectiva molt real i molt autèntica del que passa en aquell grau, en aquell cicle. Les famílies també hi són molt benvingudes, per tant, és realment importantíssim per conèixer tot el que hi passa i quin és el tret diferencial de cada universitat.
Perquè els estudiants, ara que deies, teniu estudiants també al vostre estant, a la Fira, al Saló d'Ensenyament.
Sí, és a dir, quan en el nostre estant està configurat per professorat dels diferents estudis per poder atendre tota la diversitat de l'oferta formativa i de les diferents preguntes que puguin fer els futurs estudiants, i també tenim les persones, evidentment, de comunicació, de màrqueting, però molt important, tenim un bon ventall d'estudiants de les diferents titulacions, de manera que ells poden explicar molt bé, per exemple, en el nostre cas, com funcionen, com és una atenció molt personalitzada, com tenim un sistema de tutories que funciona i acompanya l'estudiant de primer fins a quart. Els expliquen també metodologies molt pròpies de la UMANRESA, com és la simulació, com són els debats empresa, metodologies com l'aula inversa, l'ABP, és a dir, els hi poden explicar amb les seves paraules i des de la seva experiència què és estudiar UMANRESA, no? Com són les pràctiques, la possibilitat de fer pràctiques molt des de l'inici, el programa Premium en el cas de gestió de la societat digital o de l'àmbit d'ADE, per exemple. Per tant, és una oportunitat de conèixer de primera mà de manera molt més real, que no passi només ho veus en una pàgina web o ho veus, no?, en un fulletó, sinó que aquest intercanvi és el que al final acaba a vegades, no?, acabant de fer decidir a l'alumne d'alguna experiència o de veure què suposa realment la vida universitària en el nostre campus.
Clar, l'oferta que hi ha a partir de dimecres en aquest Saló de l'Ensenyament és, no anava a dir infinita, perquè no, perquè el Saló és finit, però clar, és molta, hi ha molta informació, i és tothom, és important també ser-hi. Sílvia, algú diu, potser amb tanta oferta potser no val la pena que s'hi vagi, no? Però s'hi ha de ser.
I tant, si ha de ser, pel que us deia, és a dir, nosaltres sempre diem que hi ha dos moments molt importants de poder explicar qui som i quina és la nostra idiosincràsia, que una és el Saló de l'Ensenyament, en què hi estem volcats per fer arribar al màxim i explicar-nos molt bé sobre quina és la nostra oferta, i l'altra és, evidentment, la jornada de portes obertes, que sempre té lloc unes setmanes més tard, que és tot allò que nosaltres hem explicat al Saló de l'Ensenyament, que la gent pugui venir aquí a la universitat a veure les instal·lacions in situ, però que també tenim alumnes i tenim professorat, però són dos moments diferents, i penso que tant per les famílies com pel propi estudiant, que a vegades penseu que l'oferta formativa universitària i de cicle formatiu és enorme. És enorme. Llavors, davant de tanta possibilitat de titulacions i de tants llocs on fer-les, cal afinar molt i pensar què pot tenir aquella universitat que fa que connecti amb mi, que encaixi amb mi, que sigui el que jo busco. Llavors, per això és tan important poder escapar-se un dia, un matí, una tarda, al cap de setmana amb la família, amb l'institut, sols, acompanyats, com vulguin, per resoldre dubtes, per parlar amb professors, parlar amb direccions, parlar amb estudiants i saber què passa en aquella universitat, com s'aprèn, com s'estudia, quines beques hi ha. Informem també de dades, la inserció laboral que tenen els nostres estudiants quan acaben, no? Una inserció laboral altíssima, en algunes titulacions del 100%, una mitjana del 92%. O també ens interessa molt, no?, explicar el grau de satisfacció de l'alumnat amb les titulacions. Tot això acaben sent elements i dades que l'alumne ha de tenir en consideració, no?, en el moment d'escollir una universitat o una altra.
Uh-huh. Clar, aquest seria un dels fets diferencials de la Manresa FUP al voltant de, per exemple, si ho confrontem amb les grans universitats que hi ha a Catalunya.
Sí, exacte. És a dir, hi ha universitats que són molt, molt grans, hi ha universitats que tenen una gran massificació a les aules, i nosaltres, un dels avantatges que tenim és que vetllem molt, 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 molt per una qualitat acadèmica que per nosaltres es tradueix en això, en un servei, en una atenció molt personalitzada, en cuidar molt les metodologies, en fer una vinculació molt estreta entre l'àmbit acadèmic i l'àmbit laboral, en l'àmbit real, en l'àmbit de les empreses, de les institucions, de les escoles. Seleccionem molt bé els centres de pràctiques, tenim molts, molts convenis i tenim molta col·laboració amb diferents institucions que venen a les nostres aules a explicar de primera mà què és aquella professió. I tot això al final s'acaba traduint, no?, evidentment també, amb metodologies com la simulació, i tot això s'acaba traduint en una alta satisfacció de l'alumnat, en unes enquestes de satisfacció que aquest any, per exemple, han superat, no?, totes les expectatives amb molta, molta satisfacció. I tot això és el que intentem explicar de com ho fem, què és el que cuidem tant i quin és el resultat que obtenim. Amb tots els tres àmbits, tant l'àmbit de la salut, com l'àmbit de l'empresa, com l'àmbit de l'educació, que són els tres àmbits, els tres eixos que treballem des de la U Manresa.
Clar, i suposo que d'això, a més, és un lloc que em sembla que la Sílvia ho apuntava, sí que hi ha nens joves en aquest cas, no?, que ja tenen molt clar què volen estudiar, n'hi ha d'altres que no. El Saló serveix per això, no?, per anar a buscar, per... potser hi ha algú que ja ho sap, però hi ha algú que sempre n'hi deuen bé d'insegurs, no?, i que no saben, sí, que no saben què és el que volen fer.
I tant, ara ja portem molts anys de Saló, sí, i de fet hem vist durant tots aquests anys, no?, que hi ha gent molt previsora i que ve molt, molt aviat al Saló i que està molt bé i que ja a tercer, quart d'ESO, no?, quan acaben ja venen i volen i començar a pensar quines universitats, com s'encaminaran al batxillerat, d'altres per escollir si aniran per un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior. És a dir, hi ha gent que té molt clara la carrera, gent que ja, per exemple, està a segon de batxillerat, que sap molt bé la carrera que vol fer, però que encara potser té dubtes de quina universitat demanar, sol·licitar, o a quina entrarà, perquè ja sabeu que anem per preinscripció universitària i, per tant, els estudiants apunten unes preferències, però depenent de la nota de selectivitat i depenent de la nota que han tret al batxillerat entren unes opcions a unes altres. Per tant, està molt bé que tothom, més enllà de la seva primera preferència, conegui altres possibilitats, perquè al final hauran d'ordenar aquelles universitats per ordre de preferència. Per tant, tenir al cap més d'una opció és sempre molt, molt, molt positiu, no? De poder veure el ventall. I altres vegades hi ha estudiants que encara que poden estar primer de batxillerat o segon i encara tenen molts dubtes. Dubten entre dues o tres carreres. Aleshores, aquí també hi ha tallers d'orientació laboral, orientació acadèmica, de manera que et donen eines i recursos per poder anar afilant tota aquella feina que molt bé fan també els professors d'institut, no? Intentant fer aquest acompanyament. Però al saló també hi ha aquest acompanyament i aquesta orientació. Per tant, tant si estan convençuts i volen ratificar-ho, com si els hi queda algun dubte per la carrera o pel lloc on la volen estudiar, el saló és el lloc adequat per anar-hi i un cop ho tinguin clar, més endavant anar a les portes obertes de cada universitat, en aquest cas de la UM Manresa.
Doncs aquest saló d'ensenyament que obre portes aquest dimecres i fins al proper dia 30 a Montjuïc, i on hi haurà doncs, la UM Manresa. Avui li agraïm a la Sílvia Mas que ens hagi volgut acompanyar novament a aquest hora a Catalunya Central. Sílvia, moltíssimes gràcies.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
I que vagi tot molt bé, fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Hora L, Catalunya Central.
Acabem. Fins demà. Adéu-siau.
Ter Catalunya. La força de la conversa.
Cuarta víctima del temporal en Málaga. Han encontrado el cuerpo del motorista desaparecido hace seis días, que fue arrastrado por la corriente del río Genal. Ser Málaga, Jesús Sánchez, buenas tardes.
El cuerpo ha sido hallado a 4 kilómetros río abajo del municipio vecino de Faraján, tal como han confirmado las SER fuentes de la investigación. La víctima es natural de Jerez de la Frontera, tenía 61 años, era un motorista experimentado que había cruzado en numerosas ocasiones este río, pero esta vez cayó al agua. 5 días han estado los operativos de la Guardia Civil intentando localizar a este hombre. A falta de las pruebas definitivas, todo hace indicar que el cadáver encontrado corresponde al de esta persona, cuarta víctima mortal en Andalucía, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas la pasada semana.
Además, se han incrementado las labores de búsqueda en A Coruña para encontrar al hombre que ayer cayó al mar en el entorno de la Torre de Hércules. Mientras, seguimos pendientes del agua acumulada en varias presas en Madrid, Guadalajara, Cáceres y Toledo. En Madrid y Castilla-La Mancha siguen los desembalses controlados para evitar problemas en zonas pobladas. De hecho, esta mañana en el río Tajo se ha producido una situación que no se veía desde el año 1997. Allí se ha llenado el canal entre los pantanos de Entrepeñas y Buendía, los de la cabecera del río, que tienen ya más de 1.300 metros